Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des de l'hotel Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Ens acompanya aquest dissabte la Belén Marrón. Belén, molt bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
El Daniel Arasa, bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
Joan Maria Claveguera, bona tarda, Joan Maria.
Com estem? Bona tarda.
I el Juan Carlos Valero, molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I aquest dissabte tenim com a convidat al Converses el senyor Gregorio Luri. Senyor Luri, bona tarda, bones tardes.
Encantat d'estar aquí.
Molt bé, ell és filòsof, és pedagog, és també professor universitari i jo crec que una de les veus més autoritzades, doncs, hi ha més pes a Espanya per parlar d'educació. El senyor Luri acaba de publicar amb el Cesc Ariel un llibre que es diu Una escuela no es un parque de atracciones, veritat?
Jo crec que això és una cosa molt, molt evident.
Però escolta, però... és un títol que, en fi, que convida a llegir el llibre, no? ¿Qué va a decir el señor con aquel título?
Yo pienso que mis libros hay que comprarlos todos, lean o no se lean.
O sea, vamos a ver, usted ha venido aquí a hablar de su libro, ¿no?
Efectivamente.
Necesitaremos un capital.
No de uno, sino de todos.
Bueno, escolti, ¿qué va a decir eso de que la escuela no es un, no es un parque de atracciones?
Que hay ámbitos.
Explíquenos, explíquenos.
El tiempo que un niño pasa en la escuela no supera el 15% del tiempo anual. ¿Eh? El 15%. Eso quiere decir que hay otros muchos ámbitos en los que va a distraerse, a divertirse, a jugar, a tener relaciones sociales, etcétera, etcétera. Pero que hay un lugar, o debería haber un lugar, en el que el conocimiento fuese el centro. Y que ese conocimiento tuviese un valor. Y, por lo tanto, que exige una actitud en la cual el trabajo es noble. Trabajar es noble.
El esfuerzo.
Eso, efectivamente, es decir, que formarte
a ti mismo.
Yo es que fíjese, soy tan raro que creo en el deber moral de ser inteligente. Que desarrollar nuestra inteligencia es un deber moral. Aquello que decía Aristóteles de que desarrollar nuestras competencias o nuestras potencias naturales es nuestra misión en esta vida, ¿no? Pues bien, no solamente las físicas. Que no solamente debemos ir a fitness a desarrollar los músculos, claro, sino que también debe haber lugares en los que desarrollemos nuestra inteligencia.
O sea, tener una escuela ambiciosa, ¿no?
Es que, fíjese...
Lo digo sobre todo por la gente quizá que es menos adinerada con la gente,
claro,
más adinerada, ¿no?
Es, o sea, que los niños pobres quizá no tienen otro sitio en el cual poder trascender su pobreza que la escuela. Hace un tiempo estuve en una escuela de la mina aquí en Barcelona y me decían, no sé si es del todo sensato contar esta anécdota, pero ya que la he comenzado la voy a acabar.
Cuente, cuente.
Y me decían, nosotros estamos aquí para hacer felices a estos niños. Yo les decía, ¿quiénes sois vosotros para hacer felices a estos niños? Lo que os están pidiendo es una puerta de salida del barrio. Y si la escuela no les abre esa puerta, ¿quién se la puede abrir? ¿Quién? ¿Qué otra instancia puede abrirles a los niños de la mina, a los niños de la mina, una puerta de salida del barrio? Después podrán cruzarla o no. Esa es otra cuestión. Pero ¿qué otra instancia pública puede abrirles una puerta de salida?
Tú dales conocimiento a esos niños y luego ya ellos decidirán.
Efectivamente.
¿No?
Es decir, la escuela es el lugar en el que trascendemos los límites de nuestra cultura familiar. A mí me parece admirable aquella carta que Camus le escribió a su maestro, Monsieur Germain, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura. Entre otras cosas le dice, gracias porque nos consideraste dignos de descubrir el mundo. Ese es el papel de la escuela, considerar a los alumnos dignos de descubrir el mundo.
Claro. Enseñar a los alumnos y educar quizá a los padres, ¿no, señor Luri, o qué?
Mira... yo respecto a los padres soy extraordinariamente respetuoso. A veces me encuentro cuando en visitas a las escuelas maestros que me dicen, si tuviéramos otros padres, a mí eso me suena como si los funcionarios de prisiones me dijeran, si tuviéramos otra gente que viniese aquí sin ningún tipo de delito y totalmente formados, nosotros estamos para atender a la realidad tal cual es, y te diría más, para quererla tal cual es. Y a partir de ella, pues intentar, lo que decía, trascender los límites ambientales en los que estás creciendo.
Molt bé, anem a obrir micròfons a la resta d'analistes de la taula, però abans, vosaltres que coneixeu bé l'Eurostars Gran Marina, doncs escolteu, jo no sé si coneixeu aquesta iniciativa que ha posat el grup Otusa i Eurostars en marxa, que està en marxa doncs, ja mateix per la gent que ens estigui escoltant i per tots plegats. No? És una promoció, una iniciativa que es diu Ven a cenar i te invitamos a dormir. Vull dir, vine a sopar aquí a l'hotel Gran Marina, a l'hotel Gran Marina, aquí al World Trade Center, i després també pots anar a dormir. No? Tot això en un hotel 5 estrelles per al mòdic preu o per un preu tan raonable com 120 euros. Eh? 120 euros pots venir a sopar i pots venir a dormir amb la teva parella o amb qui tu vulguis. No? I, escolta, és una iniciativa...
I para los que lo hemos probado, es una maravilla.
Doncs, escolta, una cosa, això està en marxa des de ja mateix i, escolteu, fins al dia 22 de novembre. Fins al dia 22 de novembre podeu apuntar-vos aquesta promoció de venir a sopar i també, doncs, juntament, doncs, també dormir, no? Com podem fer-ho? Doncs mira, jo us dono dues vies, no? Una és la via telefònica, podeu trucar al 93 603 9000 o si no a la pàgina web d'aquest hotel, que és el Gran Marina Hotel, tot junt, granmarinahotel.com. Val?
Pues escolta, em fas molt bé de dir-ho perquè jo tampoc ho sabia.
No ho sabies,
doncs,
ja no pots dir-ho.
Jo ho aprofitaré, eh? Perquè a casa jo crec que em costa més diners.
Clar, sí. Escolta tu, 120 euros, sopar, dormir, com amb un 5 estrelles, escolta, és un luxe.
I com fuera de casa en ningún sitio.
Home, més és aquí. Doncs, escolteu un moment, recordo una mica la promoció, és fins al dia 22 de novembre. Qui vulgui apuntar-s'hi, 93 603 9000, o si ho voleu fer per correu electrònic, que potser és la via més ràpida i més àgil, granmarinahotel.com. Doncs ara sí, micròfons oberts, moltes mans aixecades, el tema del senyor Luri, de l'educació i de l'ensenyament. És que pràcticament tots vosaltres sou
superimportant.
Tots vosaltres sou professors universitaris, amb la qual cosa doncs, hi ha molta... Mucha tela que cortar, com diuen en castellà. Vinga, clave, Daniel i la Belén.
Som-hi. No, que ha pedido Valero.
Vale, aviam, us demano jo... preguntes curtes, sí, i respostes jo sintètiques dins del que es pugui. Som-hi.
Jo em quedo amb la frase de gracias por dejarme descubrir el mundo. A partir d'aquí, com està l'educació espanyola i catalana en referència als països més avançats d'Europa?
Doncs hi ha dues maneres de veure-ho. Una, dir, doncs mira, estem per damunt de la mitjana de la OCDE. Llavors podem quedar cofois i dissatisfets. Eh? Com que estem per damunt de la mitjana de la OCDE, ja està bé. I la segona és, estem a l'alçada del que podem donar de nosaltres mateixos? I la resposta és claríssimament no. Però a mi no em preocupa aquesta comparació, si estem en aquest nivell o en aquest altre. El que veig és que el nostre sistema educatiu genera molt més deficiència que excel·lència, i això és extraordinàriament preocupant. No hi ha cap argument ni epistemològic, ni pedagògic, ni sociològic per la qual pugui justificar-se el fet de que el nivell de deficiència sigui més alt que el d'excel·lència. Per la campana de Gauss famosa, estadísticament hauria de ser similar. Si resulta que la deficiència és més gran que l'excel·lència, alguna cosa estem fent malament.
Quin és el problema? L'administració, els governs o el cos de professorat?
Jo diria que una satisfacció una mica ingènua del que fem. Com que estem fent les coses que creiem que podem, no es plantegem el deure. Hem de fer el que podem arribar a ser. Mira, jo crec que el mestre, la definició millor que conec de mestre és la de qui deia que el mestre és la persona que et fa visible les teves capacitats més altes. Les teves capacitats més altes. Llavors no hi ha prou amb un anar fent més o menys satisfactori. Es tracta de fer visibles les nostres capacitats més altes, i en aquest moment el nostre sistema no les està fent visibles. Estem per sota de les nostres possibilitats de creixement.
En aquest sentit, tenim uns miralls, o sigui, a vegades no cal crear un mateix, sinó imitar aquells que funcionen bé. Fins fa uns anys teníem el cas de Finlàndia, sembla ser que era el mirall, el millor, sembla que avui fa una mica aigües. Vostè abans, comentant encara fora de micròfons, parlava de Baviera, Doncs, quins són en aquest moment on ens podem inspirar una mica de cara a veure, no cal inventar, seguir. I un segon aspecte és quelcom fonamental en l'educació familiar, l'escola, etc., és l'autoritat. Aquí sabem que l'autoritat va per terra en tots els sentits, de la família i a l'escola. Primer, a qui ens podem inspirar? Segon, què podem fer per incrementar a treballar el sentit del deure i de l'autoritat?
Mira, les dues qüestions es poden respondre en una mateixa resposta. Hi ha un estudi molt, molt interessant, per mi l'estudi més interessant que s'ha fet sobre l'educació espanyola en els darrers anys, que és el de Luis Lizaso, catedràtic de mètodes educatius, mètodes científics en la Universitat del País Basc, que va estudiar un per un tots els centres educatius del País Basc, un per un, i va demostrar de manera, jo diria que indubtable, que sigui que sigui, sigui el que sigui, el mitjà socioeconòmic d'un centre, hi ha centres que són molt eficients, és a dir, que tenen un rendiment molt superior a les expectatives, i centres que tenen un rendiment molt inferior a les expectatives. Llavors, una política intel·ligent ens hauria de portar a veure, a identificar aquests centres que són molt eficients i veure què és el que tenen en comú. Això no sembla que sigui cap proposta molt arriscada ni molt, molt estranya, no? Anem a veure què és el que tenen en comú els millors centres. Doncs puc assegurar que ell i jo, Lluís Lizasuain, i jo mateix hem intentat trobar finançament per un estudi que portés a terme aquesta qüestió i no l'hem trobat. No l'hem trobat. El repte bàsic, elemental, és aprendre dels nostres veïns que ho fan millor que nosaltres. No cal anar a Finlàndia, no cal anar a Baviera, no cal anar a Singapur. Cal veure, visualitzar les pràctiques excel·lents i especialment veure com les podem, doncs, què podem aprendre d'elles, no?
Per tant, no sabem què tenen en comú aquests centres d'èxit. Ho intuïm.
Jo crec que sí que podem veure-ho. El que passa és que la meva visió és més intuïtiva que científica. Es falta un estudi rigorós científic que pugui fonamentar la meva hipòtesi. La meva hipòtesi és que els centres millors són els que millor aprofiten el temps. Hi ha estudis que ens diuen que els centres educatius espanyols, com a mitjana, dediquen el 20% del temps lectiu a intentar seguir l'activitat acadèmica. No a fer activitat acadèmica, sinó a intentar mantenir l'atenció de l'alumne per fer activitat acadèmica. Això vol dir que dels 5 dies lectius setmanals, un el dediquem a preparar l'activitat acadèmica. És a dir, si els centres que aprofiten que l'hora d'activitat acadèmica de classe íntegrament guanyen un 20% més que els altres centres. I diria, a més, que les diferències entre les comunitats autònomes espanyoles respecte al seu rendiment escolar en PISA, mesurat en PISA, es pot entendre perfectament com la capacitat d'aprofitament del temps. Això tampoc ens sembla que sigui cap cosa que ens sorprengui, la intuïm tots, no? Però bueno, a vegades la política consisteix en donar valor al que és evident.
Bueno, pues, hablando de política, por un lado yo creo que has constatado el hecho de que falta esa parte de análisis para poder llevar a cabo acciones concretas que sean transformadoras dentro de la escuela. Si tuvieras que decir en tres ideas claras de acciones que se deben de llevar a nivel político para poder transformar mínimamente nuestra escuela, ¿qué tres acciones tendrías que llevar a cabo?
Casi te diría que con dos habría suficiente. La primera, garantizar a los padres, a todos los padres, que elijan la escuela, que elijan, esa escuela va a ser de calidad. Es decir, que no hay ninguna escuela en España que eduque por debajo de sus capacidades. De la misma manera que le exigimos a todos los restaurantes que ofrezcan, pueden ofrecer una carta mejor o peor, pero no aceptamos que ofrezcan productos tóxicos, digamos que la administración ha de garantizar que ninguna escuela ofrezca productos tóxicos, y lo tóxico en la escuela es rendir por debajo de tus capacidades, y eso se puede hacer con relativa facilidad. Y la segunda, obviamente,
perdona,
la
formación. ¿Cómo harías, cuál sería una propuesta factible?
Si vemos que un centro determinado durante los últimos, porque ningún centro educativo puede evaluarse con rigor por los resultados de un año, porque las variables que intervienen son muy grandes, son muy numerosas. Pero si vemos que en los últimos 4 o 5 años un centro ha estado por debajo de lo que razonablemente sería de esperar de su situación, hay que hacer una intervención inmediata en ese centro. Claro. Una intervención que puede tener distintas manifestaciones, pero básicamente es una intervención de ayuda. Hay que analizar las razones de ese rendimiento deficiente y poner las medidas correctas. Pero eso los padres tienen que saberlo, porque si no te encuentras con esa angustia que padecen los padres cuando llega el momento de matriculación y se encuentran con que es más fácil obtener información rigurosa sobre los talleres a los que llevar su coche que sobre la escuela a la que llevar su hijo.
Transparencia.
Efectivamente.
Transparencia.
Valero, tu turno.
Bueno, faltaba el segundo.
Falta el segundo.
La segunda es la formación. La formación de los docentes. Hay que exigir un mínimo, yo diría, un mínimo. Mira, hay algunas escuelas en Madrid con las que estoy colaborando que nos estamos planteando un acceso a la lectoescritura en lo que yo llamo las tres lenguas. Las tres lenguas son la lengua natural, el español, las matemáticas y la música. Un programa lector-lector que tenga que avance íntegramente las tres lenguas, ¿no? Esto exige una formación, ¿eh? A los profesores tenemos que exigirles como mínimo una competencia lingüística enorme, porque esto podemos tratarlo si queréis. Estoy absolutamente convencido que el fracaso escolar es un fracaso lingüístico.
Absolutamente.
Sí, absolutamente. Yo también estoy convencido. Personas que dicen es que no sé explicarme, claro, están delatando que tampoco saben entender lo que les puede decir un funcionario, un médico, y eso es un fracaso de la escuela. Esas personas que no se saben explicar,
o un alumno.
Un alumno, efectivamente, personas en general, ¿no? Sí. Eso es un detonante, pero brutal,
sí,
¿no?
Sí. Y además podría ser ahí mucho más concreto, es decir, para mí el punto central, el punto axial, el punto que debería ser el foco de nuestra actividad educativa es uno que nunca se ha planteado como objetivo en ninguna de las leyes educativas que hemos tratado, y son los 9 y 10 años. 9, 10 años, que se considera que es una etapa de latencia tranquila para los niños, para mí es la edad en que los niños protagonizan una revolución intelectual extraordinaria, que como la viven de manera calmada no le damos la importancia que tiene, pero en los 9, ese tercero y cuarto de primaria, los niños tienen que pasar de aprender a leer a aprender leyendo. El cambio es enorme. Pasar de aprender a leer a aprender leyendo es enorme. ¿Por qué? Porque los niños que tienen más competencia lingüística son aquellos que leen más fácilmente, y cuanto más fácilmente leen, más enriquecen su vocabulario lingüístico.
Claro.
Con lo cual es en tercero de primaria cuando vemos diverger de una manera muy clara las trayectorias educativas de los distintos niños. En España podemos decir, y este me parece que es el gran escándalo de nuestro sistema educativo, que en cuarto de primaria podemos ya aventurar qué niño fracasará y qué niño no fracasará al final de su escolaridad. Con lo cual, la pregunta radical es, ¿de qué les sirve la escuela a los niños culturalmente pobres? Y por niños culturalmente pobres entiendo aquellos que oyen alrededor de 600 palabras por hora, mientras que los niños culturalmente ricos son los que oyen alrededor de 2.600 palabras por hora. Si nosotros multiplicamos esas 2.600 palabras por hora por las horas del año y multiplicamos las 600 palabras por hora por las horas del año, nos encontramos que los niños, al entrar en primero de preescolar, unos niños han podido escuchar, la cifra es rigurosamente exacta, han podido escuchar 40 millones de palabras más que otros. Si la escuela no compensa esas diferencias de origen, ¿de qué le sirve a los pobres?
Increíble.
Para mí, toda mi obsesión educativa, toda mi preocupación es precisamente esta. ¿Cómo podemos crear una escuela que sirva para compensar las diferencias familiares?
Claro.
Porque los culturalmente ricos tienen otras vías de aprendizaje, otras muchas vías de aprendizaje, pero los culturalmente pobres no tienen más que la escuela para trascender los límites de su medio ambiente.
Interesantísimo.
Sí. Yo creo, vamos a bajar el debate a la situación actual, pandemia. La mayoría del curso, el pasado curso se acabó telemáticamente. Ahora las universidades también, al menos aquí en Cataluña, se hacen las clases telemáticas. Antes de empezar el programa hemos hablado de que aproximadamente un 20% de alumnos ya ni se conectan o sea que pasan, y luego que solo el 15% aprovecha efectivamente las clases telemáticas. ¿Podemos hablar de una generación pandémica? ¿Será en su currículum profesional en el futuro una mancha?
Sin ninguna duda. Mire, pero es que además eso es extraordinariamente importante, porque sabemos, hay estudios del Banco Mundial que nos dice que cada año escolar puede suponer, cada año escolar de diferencia entre el que cursa un alumno y otro, puede suponer un 7% de ingresos en su vida adulta, en su vida profesional. Y fijaros que los niños que dejaron de seguir las actividades escolares de manera telemática en marzo, no las han recuperado hasta septiembre. Eso supone una pérdida considerable. Tenemos estudios muy claros que nos dicen que en vacaciones los niños culturalmente pobres pierden conocimientos. Los niños culturalmente ricos las ganan. Los ganan. ¿Por qué? Porque los niños culturalmente ricos aprovechan las vacaciones para viajar a Londres, para ir al teatro, ver la ópera, comentar la prensa, de cenar hoy con los tíos arquitectos o mañana vienen a cenar los amigos ingenieros de mamá. Entonces, los niños culturalmente ricos siempre... Había una escuela en Italia, la escuela de Barbiana, que decía... Los alumnos de esta escuela, en una entrevista famosa, pedagógicamente famosa, decían: la diferencia entre los niños ricos y los niños pobres es la siguiente. Los niños ricos siempre están repitiendo en casa los conocimientos de la escuela, porque el lenguaje es común, el lenguaje académico y el lenguaje familiar es común. Los niños pobres solo pueden repetir curso. El niño pobre, cuando va a escuela, tiene que hacer una traducción del lenguaje familiar al lenguaje académico, y en esa traducción siempre hay una pérdida. Pues bien, estamos asistiendo ahora al hecho de que hay niños que han comenzado en septiembre con 6 meses de ausencia escolar. Y hay niños que esos 6 meses los han utilizado para aprender nuevos conocimientos. Entonces, pueden estar asistiendo hoy al mismo curso y, sin embargo, unos han perdido un curso con respecto a otro. Esos niños van a tener un difícil reenganche en la actividad académica normal. Sin duda, podemos hablar de una generación pandémica, sí.
Sí, pues miri, arran d'això, el Juan Carlos Valero, al fer-li aquesta pregunta, m'ha fet canviar la pregunta que tenia prevista fer-li, però, esclar,
que estrany.
Els educadors...
Eres inspirador.
Hi ha molta gent d'aquesta tertúlia, que són periodistes, però ens dediquem a l'educació, a facultats de comunicació, de periodisme. Aquests alumnes que l'any passat ja ho van patir el segon semestre, sí, i que aquest any, de moment, ho pateixen el primer, i segurament, o probablement, també els afectarà el segon... Què podem fer els educadors, els professors universitaris, per intentar, d'alguna manera o altra, resoldre en part, o si pot ser totalment, aquest problema, aquest dèficit de gairebé un any, un curs, una part de tercer i una part de quart, o una part de segon i una part de tercer, que ha afectat els alumnes, que a més els veus afectats tu. Jo comprovo dia a dia els alumnes que estan afectats per aquesta situació.
Jo diria que en la universitat la responsabilitat és compartida. Què podem fer els professors universitaris i què han de fer els alumnes, no? Dir alguna cosa ha de sortir d'ells. A l'escola no, a l'escola és els professors els que han de mirar la manera de compensar aquesta diferència. L'única alternativa que a mi se m'acut de pensar és una alternativa que no té cap defensor a Espanya més que jo. Per tant, puc estar equivocat. Quan un es troba sol defensant una tesi, doncs diguem-ne que entra dins del probable de que estiguis equivocat, no? Però
va en direcció contrària a l'autopista.
La veig, exactament, però jo la veig més clara. Els nens pobres, culturalment pobres, necessiten més temps escolar, perquè a casa no poden recuperar les deficiències.
Claro.
I aquest temps escolar pot voler dir moltes coses. No necessàriament és un temps dedicat a les matemàtiques, però sí que hauria de ser un temps per sentir parlar algú que domina de manera extraordinàriament bé la seva llengua. Insisteixo, ara, què és comprendre? Comprendre, bàsicament, és situar una qüestió en el seu context. Si tens un context pobre, t'hi trobes en un enigma que és incapaç de desxifrar-lo, no? De, no el pots desxifrar perquè et falta el context. Com es crea el context? Amb uns coneixements molt amples. Aquests coneixements, si són pobres, si són els que venen d'una família, com deien abans, de 60 paraules a l'hora, difícilment et poden proporcionar. Ahir em trobava un alumne universitari de Nigèria que em deia que li costava molt entendre el Quixot, i deia, t'ho entenc perfectament. T'entenc perfectament les dificultats per entendre el Quixot. Si ets de Nigèria i has de trobar-te en un món, en el que res és en comú, en el que... I em deia, em falta el context. I jo vaig dir, sí, i preocupa't per enriquir el teu context i ja miraràs d'aquí a uns anys a tornar doncs, al Quixot. No?
Entendre el Quixot.
La comprensió bàsicament és aquest procés de situar un problema en el context. Però era el crec que a l'escola hi ha una qüestió que és molt, molt important i que a vegades doncs, ignorem. Què passaria si el metge, anant al metge, el nostre metge de capçalera, i li diuen, senyor metge, que em fa mal el braç? I el digues, no m'estranya, tens un 2 en salut, adeu. Dirien, aquí alguna cosa falla, jo no he vingut aquí a que em digui que tinc un 2 en salut, vull una teràpia. Doncs a l'escola, quan un alumne, jo defenso la tesi, de que un alumne sempre dona la resposta correcta a la pregunta que es fa ell mateix. Llavors, la diferència entre la pregunta que es fa ell mateix i la pregunta que l'hem fet nosaltres és la que mesura exactament la càrrega cognitiva d'un aprenentatge per un alumne.
Claro.
El professor ha de ser especialista en dificultats. El professor és a primària i a secundària ha de ser especialista en dificultats perquè l'ha de fer veure a l'alumne de manera explícita la lògica del seu error. I aquest és un procés, insisteixo, que només pot fer-ho l'escola. Els pares difícilment estan capacitats per fer-ho. Els pares culturalment pobres, òbviament no, perquè no entenen la dificultat del problema. Però això exigeix pues, temps. I no hi ha cap altra alternativa.
Temps, esforç temps. I ganes, no? Tot plegat,
home,
no?
És que, sí, però
a part de tothom.
Esforç i ganes, però també... Hi ha la sociolingüística que ha avançat molt. Dels anys 60 havia un sociolingüista britànic, Bernstein, que va estudiar perfectament com, quan més pobre és el teu llenguatge, més gran és la teva manifestació física a la comunicació. Quan, i això ho veus, pots perfectament recórrer els barris de Barcelona i quan més pobre sigui la competència sintàctica o semàntica de les persones, més necessitat tenen de tocar-se entre elles, d'utilitzar frases fetes per contactar, no? Per contactar. Mentre que les famílies culturalment complexes poden parlar entre si les persones culturalment complexes amb les mans a la butxaca. La capacitat per parlar amb les mans a la butxaca indica una competència lingüística extraordinària. Doncs bé,
la gesticulació doncs no és...
Si te l'acompanya, sí. El problema és, pots parlar sense
amb les mans a la butxaca?
Podem fer la prova, oi, aquí?
Els italians i els espanyols, malament, eh?
No, però alguns ens agrada quan parlem moure's les mans.
Per això hem de saber veure, és a dir, que la competència semàntica...
Claro.
Per exemple, jo defenso els modes condicionals o subjectius dels verbs perquè jo dic que són els temps morals que et plantegen la hipòtesi, el possible. No és el mateix utilitzar habitualment exclusivament el subjectiu i l'imperatiu que utilitzar els condicionals i els subjuntius.
Claro.
Estàs en un món diferent. Tot això de saber l'escola, la importància que té, ja has de tenir uns mestres que siguin capaços, per això desenganyem-nos, els professors que haurien d'estar millor pagats de tot el sistema educatiu són els de preescolar.
Claro.
I més preparats, també.
I ara entraríem en allò, que és el llenguatge no verbal.
Sí, però el
llenguatge... Vol veure alguna cosa.
El llenguatge no verbal és molt important per la comprensió, però no pel raonament discursiu. El raonament discursiu necessita avançar de concepte en concepte. Y aquí necesitas una competencia lingüística, claramente.
Belén, va.
Bueno, yo iba a preguntar, porque hemos hablado de metodología, de procesos, del diseño que queremos de la escuela y de los contenidos. Nos quitaron la filosofía de la escuela, no damos clases justamente o no formamos a los alumnos en competencia de comunicación. Yo recuerdo cuando estudiaba en Estados Unidos que teníamos una asignatura que era el poderte expresar y te dedicabas a eso solamente y preparabas cada mes tu propio speech, ¿no? ¿Qué contenidos se necesitan en la escuela de hoy en día eso, que nos están dando?
Fíjate, eso que acabas de decir es interesantísimo, porque las autoridades educativas de Estados Unidos siempre se han tomado prisa, los datos de PISA, mejor dicho, sí, mejor que con, nadie, una ¿no? cierta, con una cierta ironía, diciendo PISA evalúa aspectos que igual no son tan relevantes para nosotros. Por ejemplo, no evalúa eso, el speech, la capacidad para hablar, ¿no? Que para ellos es esencial. Uh-huh. Y realmente es envidiable cuando te encuentras un político de Estados Unidos que es capaz de estar hablando durante 10 minutos y no nos lo creeremos si pensamos en nuestros políticos, pero no utilizan ni un anacoluto, ¿no?
Exacto.
Que son capaces durante 10 minutos de hablar sin caer en un anacoluto, pero lo son. Porque esa es una competencia que trabajan mucho desde muy joven. Sí, desde muy joven.
¿Sería necesario entonces contenidos así en...?
Yo creo, el subtítulo de este libro es Una defensa del conocimiento poderoso. Y para mi sorpresa me he encontrado con mucha gente que me pregunta ¿qué es el conocimiento poderoso? Y la respuesta que le digo es siempre la misma. Es lo que le pides al dentista cuando vas a su consulta, es lo que le pides al mecánico cuando lleva su coche, es lo que le pides al cocinero cuando vas a un restaurante caro, o es lo que le pides a un cirujano que te tiene que operar de corazón, ¿no? No basta con obtener buenos resultados, que esto es lo que hemos visto hoy en la prensa, en una cosa tan extraña como las competencias generales. Necesitamos saber resolver problemas concretos. Y para resolver problemas concretos, el experto siempre es mejor que el novicio o que el aprendiz. ¿Y por qué es mejor? Porque ha resuelto muchos problemas de un tipo. Muchos problemas de un tipo. Hay un psicólogo cognitivo al que yo sigo muy de cerca y que además me honro de tener una cierta amistad con él en Estados Unidos, que estudió este caso. Imagínense. Un explorador se encuentra una montaña en medio de una playa, rodeada de arena, y en la montaña hay una cueva. Y entra en la cueva y se encuentra con que hay muchas bifurcaciones. Y pregunta, este es un test que pasaba a alumnos universitarios de Estados Unidos y de China. La pregunta era, ¿cómo puede hacer ese explorador por recorrer las galerías de la cueva sin perderse? Los alumnos de China no sabían la respuesta. Los alumnos de Estados Unidos, que recordaban el cuento de Hansel y Gretel,
claro,
decían claro, sí, llenando la mochila que llevaba de arena y dejando un rastro de arena. Siempre el aprendizaje te permite aprender más. Cuanto más sabemos de un tema, del que sea, con más facilidad aprendemos lo nuevo. ¿Eh? Y además, está esa... Yo a veces cuando hablo esto delante de los maestros me encuentro con miradas que se dirigen a mí como si estuviera diciendo no sé qué excentricidad. Pero yo estoy convencido que uno de los mayores placeres del hombre es el éxito en la resolución de un problema.
Absolutamente. ¿Eh?
Cuando te encuentras ante un problema, no encuentras y estás callejón sin salida tras callejón sin salida y de repente lo encuentras, esa satisfacción, ese gozo interior me parece que es uno de los grandes placeres de la vida.
¿Eh? Sí, sí.
Pues, pero para eso hay que convencerse de que tarde o temprano el alumno tiene que hacer uso de sus codos.
Claro.
Es decir, que tú solo ante el problema tienes una responsabilidad personal que no la puedes delegar en el profesor. ¿Eh? Y que eso es una fuente de satisfacciones enorme. Pero bueno, hay que volver a defender algo que en nuestro tiempo no es muy de moda, que el trabajo puede ser la felicidad.
Claro.
Estem escoltant el senyor Gregorio Luri, que és filòsof, és pedagog, és també professor universitari, és escriptor, acaba de publicar un llibre que es diu exactament Una escuela no és un parque d'atracciones, a Mariel, i també ha publicat un llibre amb el seu net. Deixi-me'l veure, que no me recordo el títol.
Sí, home, aquest.
A veure, com es diu? Es diu Mi família és bestial, Bruno Luri. Escolti, quina edat té el seu net?
Ah, 10 anys.
I ja amb 10 anys, ja amb 10 anys li escriu un llibre a vostè.
Sí, a la meva dona, a l'àvia, li agrada molt llegir-los històries, a mi m'agrada molt contar històries, inventar-me històries, no?
I escolti, això és un llibre entre vostè i el seu net, i què explica amb aquest llibre?
Hay que traer el nieto,
hay que traer el nieto. Mi família és bestial, però és una família bestial. Diguem-ne que és un llibre més que no és massa correcte políticament, perquè tracta de l'amor. La mort, que és el d'aquest moment la gran pornografia,
importantíssima,
no? Fins i tot en aquesta situació de pandèmia ens han amagat els morts.
Sí. Importantíssim.
I després ens queixem de que, per exemple, els joves, doncs, no tinguin consciència de la perillositat del moment. Però clar, si no veus els morts, els morts s'han convertit en una dada estadística, però no tenen rostre, no? Doncs tractem la mort i tractem, per exemple, la mentida o fins i tot la hipocresia com un element de les relacions normals.
Dos llibres, doncs, per mirar i per escoltar i per llegir. Mi família és bestial, i aquest, doncs, Una escuela no és un parque de atracciones, del nostre convidat d'avui, el senyor Gregorio Luri. Estem al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des de l'hotel Eurostars Gran Marina al Walter Center Barcelona. Ho recordem, aquesta iniciativa que ha posat en marxa el grup Eurostars i el grup Otusa és aquesta iniciativa de Ven a cenar, te invitamos a dormir, vine a sopar, convidem a dormir, fins al 22 de novembre, 120 euros, sopar i dormir. Dues maneres de poder participar en aquesta promoció. Molt ràpid i molt fàcil. Agafeu bolígraf, paper i granmarinahotel.com si voleu entrar-hi a través de la pàgina web, i si voleu fer-ho per sistema telefònic, doncs mira, al 93 603 9000.
Carlos, que corran, perquè ja, los de aquí ya nos hemos apuntado.
No, fa dies que m'hi he apuntat. Això tinc
informació. Va ser un problema, esto.
120 euros, dos persones.
Claro,
hay que decirlo. Dos persones, cena...
Bueno, yo he preguntado antes si también te buscaban el acompañante.
Escolteu una cosa, un 5 estrelles amb una visió del que és Barcelona, el port i tot plegat. Aviam, seguim parlant amb el senyor Gregori Luri. Hi ha moltes preguntes sobre la taula, però si me'n deixeu fer una molt ràpidament, és una cosa d'actualitat. Hace muy pocos días el gobierno central aprobó eso de que se pueda pasar de curso, pues con la excusa de la pandemia, con, yo no sé, unos cuantos suspensos al próximo curso. ¿Qué le parece a usted? ¿Está bien? ¿Es rebajar el nivel de exigencia? ¿Es el camino que se ha de seguir o no?
Mira, yo no dudo de las buenas intenciones de nadie, y menos si me ocurriría dudar de las buenas intenciones de la ministra y del equipo que le asesora, pero objetivamente es una desautorización del claustro de profesores. El claustro de profesores ya tiene, de hecho, competencias para evaluar globalmente a un alumno y decir si puede superar el curso o no puede superar, independientemente de los resultados que ha tenido. Decirle a un alumno que puede aprobar con una, dos o más asignaturas suspendidas es decirle: puedes abandonar desde el primer día de clase una, dos o tres asignaturas, claro, y dedicarte al resto porque vas a aprobar igual. Pero básicamente me parece que es una desautorización del claustro de profesores. Todos hemos tenido alumnos diversos y cada alumno hay que tratarlo de manera distinta. Recuerdo, por ejemplo, un alumno mío de bachillerato que... La palabra adecuada es aquella que se inventó Rubén Darío cuando estaba viviendo en Barcelona, nefilebata, el que camina por las nubes. Y recuerdo que cuando había una situación atmosférica extraña me decía: por favor, déjame salir, porque no podía estar en clase, necesitaba ver las nubes. Necesitaba. Yo le decía: sí, hombre, pues claro, sal a ver las nubes. ¿Cómo vamos a estar aquí con Platón cuando a él se le iban los ojos detrás de las nubes? Sal a ver las nubes. Y después, cuando llegó el momento de la evaluación final, era un alumno con unos resultados bastante pobres en, pues qué sé yo, en catalán, en filosofía, en otras cosas, pero que en meteorología era un genio. Era un genio. Entonces la clave de evaluación era: a este chaval, ¿cómo lo ayudamos a seguir?
Claro.
Suspendiendo, aprobando, ¿cómo lo ayudamos a seguir? La aprobamos. A pesar de que tenía asignaturas suspendidas de primero de bachillerato al acabar segundo, lo aprobamos. Y hoy está de hombre del tiempo en una cadena importante de televisión.
Bueno, porque supiste sacar lo mejor. Eso es el buen maestro, ¿no?
Lo que no puedes hacer es decir todos, claro, si tienen una, dos o tres, pues pasarán. Porque cada caso es distinto. No tiene sentido que las mismas autoridades que te piden que personalices el aprendizaje te exijan que homogeneïtes l'avaluació. Me parece
incongruente.
Va, ens queden 5 minutets. Daniel, clave.
Un aspecte molt concret en la formació, hem parlat dels coneixements, però els valors que es formen, és a dir, formar-los en la sinceritat, el ser treballadors, el ser honestos, etc. Com ho tenim això en aquest moment, doncs, a l'escola, a la nostra escola, també la família en primer lloc, però a l'escola, no?
Saps que jo crec que allò d'Aristòtil, que les virtuts intel·lectuals i les virtuts morals van lligades, dir que per poder ser honest necessites conèixer, perquè si tu et guies per la teva ignorància, difícilment podes ser honest en el que estàs parlant. Dir que el mateix rigor epistemològic, el mateix rigor del coneixement, t'exigeix exposar el que saps amb claretat, amb honestedat, respectar l'altre, etc, etc, etc. És a dir, jo crec que diferenciar el que podíem dir el que és moral del que és cognitiu és equivocar-se, de la mateixa manera que és un error diferenciar el que és de lletres i el que és de ciències. Però coi, si, que, els humanistes que eren tots científics, tret de potser Erasme, que era un filòleg pur, els grans humanistes eren matemàtics, eren físics, estudiaven. Jo no faig cap per mi. Recordo perfectament, per exemple, un alumne que jo tenia en batxillerat que em va fer un treball sobre la sofística, jo era el professor de filosofia, dient-me que els sofistes tenien raó i que res no era ni veritat ni mentida, sinó que tot era opinable. Era un treball molt bo, però jo li vaig posar voluntàriament, sent molt conscient del que feia, un zero. I li vaig donar el treball, no? Un zero. I va venir, com era una persona, una noia molt, dic, a protestar. I jo vaig dir, no, sigues coherent, si res no és veritat ni és mentida, jo respecto molt que el teu treball sigui per 10, però has de respectar la meva opinió, que és de 0. Clar.
Sí, clar.
Clar. No hi ha, al meu parer, una diferència clara entre virtuts intel·lectuals i virtuts morals.
I li va mantenir el 0? Li va mantenir, no li va retocar?
No. Ella va reconèixer que probablement no tot era tan relatiu com ella pensava i llavors van entrar a avaluar críticament el seu treball.
Escolti'm,
Una
pregunta molt ràpida. Escolti'm, vostè és un filòsof important, tractat amb molts educadors, amb pedagogs, segurament amb consellers i amb ministres d'educació. A Espanya hi ha hagut reformes educatives. En qui s'entès bé vostè? És a dir, si ara hagués de buscar una figura amb la qual vostè s'hi podria entendre o mirallar, on te'l trobaria?
M'ha de permetre primer dir una cosa. A Espanya hi ha hagut moltes reformes educatives, però les que han pres el cos d'una llei han estat sempre les que han tingut el consens dels socialistes i els nacionalistes.
Claro.
És a dir, les polítiques, les reformes educatives pràctiques que han entrat en pràctica, totes han tingut un mateix consens. És a dir, hem acceptat, per les raons que siguin, que la dreta espanyola no té cap dret a legislar educativament. Per tant, l'èxit o el fracàs del nostre sistema depèn molt d'aquells que han legislat de manera exclusiva a la nostra llei. Segon, el que em planteja, jo he tingut una relació molt estreta d'amistat i continuo mantenint-la molt ferma amb una persona en la qual ideològicament esteu molt lluny, és Irene Rigau. Irene Rigau, l'única persona en la qual hem entrat, doncs, a discutir els problemes allà on tenen incidència pràctica, abandonant els debats ideològics que són els que cremen molt però no et porten enlloc.
He trobat la seva resposta molt interessant, però la primera part...
Però no hi ha més temps, Joan Maria.
Que el Partit Popular no hagi sapigut seduir els nacionalismes no és una carència també del Partit Popular?
Que els nacionalistes no se deixen seduir per el PP.
Probablement.
Molt bé, doncs amb aquesta resposta hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Clar, ja sé que poder no t'agrada la resposta. L'hagués pogut allargar i raonar molt més, senyor Luri, però és que el temps és el temps. La conversa s'ha d'acabar. Gregori Luri, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Enhorabona pel llibre de vostè, el de vostè i el seu net.
Continuarem.
I per aquesta lliçó que ens ha donat de com ha de ser el món de l'educació segons la seva forma de veure les coses, que jo crec que és molt interessant. parlar. Gràcies, Joan Maria Claveguera, Juan Carlos Valero, Daniel Arasa, Belén Marrón.
Moltes gràcies.
Tornem, com sempre, dissabte que ve, des de l'Hotel Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana, que vagi bé, adeu-siau.
Gràcies i força Barça, que d'aquí poc juga contra el Madrid.
Exactament, juga contra el Madrid. Exacte, adeu.